El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Ajuntar els talents de les grans dones de la literatura catalana esquitxant diplomes de la literatura espanyola, però també anglosaxona. Aquest és l'objectiu del muntatge Elles, d'Il·lus Teatre, que combina textos i música de la mà de l'actriu Mariona Arribas i la veu i el violí de la Marina Prades. Ella mateixa llegia fa uns mesos, al matí, un fragment dels poemes que s'hi podran sentir.
Parlen les dones. La seva poesia, tendra i forta. Ben poc s'aturen a escoltar aquestes veus, que trasbalsades, un nou llenguatge diuen, nascut al fons dels segles.
L'espectacle està dirigit i creat pel Jordi Fiter. Jordi, bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
D'on surt la idea de fer un espectacle amb poeteses i no amb de poesia general? Com et surt, com et ve la idea?
És més aviat el resultat d'un encàrrec, perquè havíem d'oferir un espectacle aquí a Sant Joan de les Abadeses, que ja fa uns quants anys que programem alguns espectacles juntament amb UiU, i aleshores a l'hora de triar quin contingut hi fèiem vam pensar que, bueno, que potser estaria bé escollir aquesta temàtica perquè ens donava moltes possibilitats i no només per aquesta ocasió, sinó per futures edicions que es puguin anar afegint, perquè de material n'hi ha per molt.
Per tant, amb tota aquesta feina que heu fet, tota aquesta part doncs, que heu anat establint, però clar, a mi el que em crida l'atenció és, d'acord, t'encarreguen un espectacle, però tu has de triar la temàtica, no? O l'espectacle et diu, mira, que siguin de dones, o al final la temàtica de fer-ho al voltant d'aquestes poeteses femenines, entenc que és teva, no? Tu decideixes fer-ho sobre això.
Sí, el fet és que tenia el condicionant o la sort de tenir la Marina i a la Mariona. I vaig pensar, si tenim dues dones que defensen l'espectacle davant dels espectadors, doncs busquem també un contingut que elles puguin explicar que estigui al mateix nivell, que estigui amb la mateixa sintonia de dones que parlen, dones que canten, i llavors és tan senzill com buscar això, material escrit per dones, i les seves veus són les que estan a dalt de l'escenari.
Uh-huh. Et va ser fàcil localitzar tots aquests textos?
Sí, perquè ja vaig comentar que el problema sempre és què deixes, no què agafes, perquè, probablement que també hi ha alguna cosa que potser no la triaria, però quan fas una mica de sondeig i d'investigació i de recerca sobre el material que pots fer servir, et quedes sempre frustrat perquè dius, home, això també ho hauríem de posar, això també ho hauríem de posar, això també ho hauríem de posar. I quan fas una mica de vista, de visió general, dius, aquí estem fent un espectacle que dura 4 hores, això és impossible. Per tant, has de treure, i llavors aquí és el drama. Però sí, la idea va ser aquesta, de buscar un paral·lelisme entre les persones que defensen l'espectacle amb els continguts que s'hi defensen, que són veus femenines. No?
Quines dones hi podrem sentir? Quines poeteses?
Doncs mira, podrem sentir grans poetes catalanes com puguin ser la Montserrat de Batlló, la Maria Mercè Marçal, la Marta Pessarrodona, la Clementina Arderiu, la Rosa Leveroni, també això, eh? I després també fem una mica de, com tu deies abans, una mica d'extensió a llengua castellana i sentim la Glòria Fuertes, sentim la Carmen Jodra, sentim la poeta madrilenya Ajo, sentim poetes angleses com puguin ser Elizabeth Browning, Elizabeth Bishop, Maya Angelou, o sigui, bueno, una mica tot aquest reguitzell de noms que ara em venen al cap, però que segur que me'n deixo.
Clar, entenc que hi havia molta producció de cadascuna d'elles, per tant, has hagut de quedar amb alguna cosa representativa, o has fet en funció d'una temàtica que cassés l'una amb l'altra, en funció del que t'abocaven els textos?
Sí, una mica això que dius tu, i també, com que anem presentant una mica les diferents dones que anem comentant, aleshores, quan definim una miqueta, perquè fem una mica d'introducció, la seva trajectòria i la seva personalitat i la seva situació, el seu context, doncs també triem algun poema en el qual es pugui haver reflectit aquestes característiques que diem. No? Per exemple, ara, no sé, de Rosa Leveroni diem que és una senyora que va rebutjar seguir el model estàndard de casar-se, tenir fills i no sé què, i va decidir viure sola amb una cabana de pescadors o perlligat, però això no vol dir que renuncies a l'amor, i sempre va viure amb passió les seves relacions. I això, doncs, hem buscat uns poemes en els quals es veu i queda molt evident, no? Uh-huh. Aquest és una mica el criteri.
Per tant, de temàtiques, si jo et digués quines temàtiques se'n parlen, de què diries que parlen?
Sí, a veure, clar, el tema de l'amor sempre és un tema molt present en tota la producció poètica, eh? Aleshores, hi és, evidentment, hi és. Eh? Aquest tema hi és molt present. Ara, també hi ha referències, no sé, per exemple, hi ha un poema de la Clementina Arderiu, que fa molta gràcia perquè ella es qüestiona el seu nom. O sigui, Clementina, suposo que tant ara com abans, és un nom una mica peculiar i original. No? Aleshores, ella fa tot un joc de dir que quan era petita ella l'odiava i es volia dir com es deien les altres nenes, no? Que es deien Maria, o que es deien Pepa, o que es deien Joana, i ella es trobava errada amb aquest nom, fins que va descobrir que ella era al revés, no? que era un motiu de sentir-se diferent, de sentir-se més poderosa, de sentir-se més única, i dona la volta i fa aquesta conversió que fa molta gràcia. No?
En certa manera, diries que hi ha qüestions reivindicatives?
Sí, per exemple, fem l'espectacle cap a un poema de Maya Angelou, que és una poeta americana molt combativa i molt lluitadora, i aquí, bueno, la Mariona ens fa una defensa de les seves lluites i reivindicacions d'una manera potent i eficaç, no? Vull dir que el poema es diu Malgrat tot, jo m'alço. I defensa tota una sèrie de punts i de plantejaments així de lluita i combatius que són molt potents. Sí.
Dius que aquest poema el llegeix precisament la Mariona, sí. Ribas, no? Dic precisament, sí, sí. Perquè Mariona Ribas, bon dia.
Bon dia.
No ho sabia, el Jordi, que ja estaves escoltant.
Estic a tot arreu, Jordi.
Ja ho veig.
Mariona, quan t'arriba la proposta, què penses?
Penso que bé, quina il·lusió. Perquè per mi sempre és un plaer treballar amb el Jordi i el Pere i amb la Marina i amb tot el Guinness Teatre. I la veritat és que em va fer molta il·lusió, i la temàtica i el plantejament de l'espectacle em van semblar fantàstic. I després ja quan vaig llegir tot el contingut, ja, bueno, em vaig acabar d'enamorar.
Què té llegir poesia? Recitar poesia és diferent que fer teatre o que llegir textos? Com es prepara un per llegir poesia?
Per mi té una diferència en el to i en la intimitat. És a dir, sempre s'estableix una, com es diu ara, una connexió amb el públic, una connexió, un enteniment que va més enllà de la paraula, no? I que traspassa, per això passa sempre amb el teatre, amb la lectura, la música, que connecta amb l'emoció. Però la poesia té quelcom molt més íntim, potser també perquè les propostes sempre són molt més senzilles, l'escenari és molt més nu, i la potència està única i exclusivament en la paraula, tant sigui dita com cantada. I llavors un es prepara per llegir poesia amb el cor obert, jo penso. Perquè a més la poesia, i també crec la música, perquè per mi són el mateix, sempre connecten. No? Recordo quan vam fer el bolo Sant Joan de les Abadesses, que hi havia una senyora a primera fila que es veia clarament que un poema l'estava connectant, l'estava identificant, se sentia completament identificada, i això és per fer. A vegades amb el teatre es perd l'ocasió de mirar els ulls de l'espectador. Uh-huh. I la poesia té aquesta intimitat, aquest tu a tu, que sembla que realment li estigui recitant a un i a cada un dels espectadors per ell mateix i per ell sol. I per mi és això. I clar, això és una experiència bastant potent per mi com a actriu.
Clar, i entenc que per tant has de sentir molt més els textos, no? I trobar-t'hi molt més identificada per poder fer aquest exercici de sortir, no? I d'acostar-te.
Sí, perquè també de cop et dones compte que amb tu també ressonen tecles diferents, però per mi requereix una comprensió absoluta del que s'està dient. D'entendre els versos, d'entendre les intencions. Això amb el Jordi ho treballem sempre, tant amb els espectacles de Nadal com ara, no? que el dia que ens vam trobar vam dir, ah, doncs per mi això, volia dir això. Ah, per mi això. Ah, doncs, saps? I llavors compares i cadascú fa la seva lectura i et dones compte que poden ser totes les versions. Uh-huh. I això és per mi és molt interessant.
Perdó, eh?
No, digues, digues.
La referència d'un text teatral en el qual s'ha de crear un personatge i entens la seva psicologia i llavors posar-lo al servei d'un argument. Aquí no hi ha un personatge. Llavors, quan fem aquest tipus d'espectacles, el que sí que treballem és la comprensió i és el domini de les tècniques, diguem-ne, més recitatives per poder fer arribar aquesta cosa. Però no s'ha de crear un personatge ni saber qui ets tu ni qui sóc jo i tu ara per què estàs aquí i tu per què surts, perquè no hi ha una acció dramàtica. No.
En aquest sentit, el que has llegit, t'has sentit identificada? Perquè jo li preguntava al Jordi això, no? Si els textos eren reivindicatius, les temàtiques de les que parlaven, no? Perquè sovint pot semblar que perquè ho escriu una dona, ja una dona s'hi ha de sentir més identificada, però no té per què passar, no?
No té per què, en absolut. Perquè, a mi ara sí, la poesia, com la literatura, parla de sentiments universals, que les dones, històricament, o per creences, o inclús per clixés, estiguin més predisposades a una comprensió emocional, no significa que no pugui ressonar perfectament a les orelles i en els sentiments i l'ànima d'un home, des del meu punt de vista.
I les temàtiques, és allò que fàcilment les veus aplicables a la teva vida, a l'actualitat, per tant? Creus que són fàcilment portables a l'actualitat, que serien temes que encara estarien d'actualitat?
Jo crec que els temes del teatre i la poesia són universals i atemporals. Saps? Per això, un Shakespeare a dia d'avui té el mateix sentit, tot i el context, perquè parla de la traïció, de l'amor, de l'orgull, de la vanitat, del poder. Per tant, sí, absolutament.
Diríeu que els textos són feministes, aquest concepte que tenim ara tant de moda? Que el que posem damunt la taula és feminisme a través d'aquests textos?
Jordi?
Posa la pilota, eh?
Sí, som...
No, perquè ja que... ho has dit.
No tot l'espectacle, diguem-ne, té aquest tot reivindicatiu, però hi ha una sèrie de passatges i de fragments que ho són clarament. Aquest que et deia del final, que diu la Mariona, és absolutament reivindicatiu i combatiu, no? I llavors altres també, perquè el de la Marta Pessarrodona, per exemple, doncs defensa la relació amorosa amb una persona que s'ha acabat, i la defensa des de la... Bueno, no sé com dir-ho, des de la força, no des de la rendició... Mm-hmm. O des de la resignació. No, som iguals en aquest sentit, i els dos hem format part d'una cosa i ara s'ha acabat i estem sols i lliures. No?
Mariona, has descobert poesies poetes que desconeixies?
Sí, tant. Sempre que treballo amb el Jordi descobreixo textos i poemes i autors que no coneixia. Per tant, l'aprenentatge és doble o triple. I a mi m'enriqueix moltíssim, perquè descobreixo... La poesia per mi és un gènere que inclús com a persona, no he explorat molt. I, en canvi, a través de la feina i a través d'espectacles com aquest, els puc descobrir i els puc incorporar, sumen en el meu coneixement, no? I ara que feia referència a aquest últim poema, no?, que em parlàveu, que sí, és clarament la reivindicació d'una dona que, a pesar de totes les dificultats, crec que, i no per caure en un feminisme extrem, però... crec que la lluita i la dona van unides des de tota la història. Llavors, aquest poema és molt potent i crec que explica molt l'essència de lluita de les dones, perquè és això, malgrat tot, ens alcem i seguim intentant i no defallim fàcilment. Evidentment, hi haurà homes i dones, però la dona, per essència, és un ser que no es rendeix. Per què no s'ho pot permetre?
I és això que dic, de fer la reivindicació des de l'acció, més que des de l'utopia o des de la... O sigui,
exacte.
És lluitar fent, no reivindicant i prou.
Però és que també he de dir, des del meu punt de vista, i des de la meva visió, evidentment, clar. No hi ha una altra opció. No tenim l'acció.
Sí, no. Estic d'acord amb tu, Mariona, estic d'acord amb tu.
Saps què et vull dir? Que no som fortes per a l'acció ni lluitadora, sinó perquè que no tenim una altra opció.
Mariona, gràcies.
Gràcies a vosaltres sempre. Us esperem demà.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Adéu, Mariona.
Jordi, com sempre en els teus espectacles hi ha aquest diàleg, no?, entre la paraula i la música, no?, un diàleg que també, òbviament, també hi surt, no?, en aquest Elles.
Sí, m'agrada molt sempre, i sobretot, clar, si toquem poesia, com deia abans la Mariona, està al mateix nivell que pugui estar la cançó o la música en general, no? Perquè transmet emoció i transmet la força d'un sentiment, no? Aleshores, a més, també ens va molt bé per la dinàmica de l'espectacle poder donar una mica de relaxació després d'una tanda intensa i dura. Llavors, la música sempre doncs, ho fa entendre diferent, perquè és un altre tempo, és una altra manera d'explicar, no? I també hi ha les músiques incidentals que poden reforçar algunes frases o poden fer de transició entre un poema a un altre. El fet que hi hagi música en directe, a més a més, doncs, hi aporta un contingut molt més interessant i molt més contrastat i, en definitiva, més enriquidor, perquè és el que l'espectacle es multiplica per dos, no?
I en aquests casos, aquest diàleg entre poesia i música, que deia la Mariona que realment és molt estable, t'ha portat a buscar en aquest cas poemes musicats o heu fet alguna... on heu musicat alguns?
No, sí, en el que seria les cançons, i la majoria són poemes musicats que ja existien prèviament i que s'han musicat, però també és veritat que hi ha alguna cançó que ha nascut com a cançó, com a poema, però és que en els moments no deixa de ser un poema, no?, una cançó.
No.
I concretament hi ha un moment de l'espectacle que fem un poema de la Maria Mercè Marçal que el fem recitat i després el repetim amb la versió musicada que la Mireia Vives va fer, aquesta cançó de Fer camí, que potser és coneguda per algú i que és molt bonica.
De fet, acabarem programa així avui, eh? Tancarem programa escoltant aquesta cançó de Fer camí, ara de seguida els hi posarem als oients. Escolta, em sorprenia veure que hi ha poca poesia contemporània.
Sí.
D'avui dia. Per què?
Que n'hi ha, dius.
Que no n'hi ha, que no n'has posat a l'espectacle.
Ah. Bueno, sí, alguna sigui perquè, per exemple, les dones que amb les quals iniciem l'espectacle ja són mortes, però després, a mesura que anem avançant amb la cronologia, arribem a autores presents i vives.
No, em referia a poetes joves, no? Que n'hi ha
sí,
forces, també.
Sí, perquè allò que et deia una mica al principi, quan vaig triar el criteri per organitzar i estructurar l'espectacle, vaig optar per fer una cronologia, o sigui, històricament, com ha anat la cosa, no? I, clar, quan ja portava una mica de material, vaig arribar al que seria a la generació de meva, de segona meitat del segle XX, això fa molts anys ja, i ens vam quedar aquí. Però també va servir per dir, ostres, això em permet doncs, guardar-me tot un material per poder fer una segona edició, potser, com continuadora, d'allà on ho hem deixat, no? I llavors hi ha un material interessantíssim i molt potent d'autores joves, diguem, que estan avui en dia treballant, intentant doncs, difondre les seves poesies, no? I que queda pendent per poder-lo remuntar o continuar. Tot i així, ja et dic, hi ha algunes autores que són vives i que hi apareixen.
En aquest sentit, et volia preguntar si, quan preparis aquesta segona edició, si creus que et sortirà més reivindicativa per el context actual.
Sí, segurament sí, perquè, clar, totes les poetes que escriuen des de l'actualitat han incorporat una sèrie de temàtiques i sobretot l'actitud i el to i la manera en què ho diuen que no hi era abans. I per tant, sí, clar, serà molt diferent. Sí, sí.
Queden entrades, Jordi?
Sí, crec que encara en queden algunes perquè, per sort, ens van deixar ampliar l'aforament i del 50%, em sembla que era, va passar al
70%. El 70%,
sí. Això ha alliberat una sèrie de butaques que estaven bloquejades i, per sort, doncs, bueno, encara en queden, però
corre, no? corre si en volem.
Sí, sí.
Jordi, gràcies, que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Adéu, que tinguis un bon dia.
Igualment, eh? I ens esperem. Apa.
Demà, 4 de juny, a 2:15, l'opció de gaudir de Quetelles i, com li dèiem ara al Jordi Fiter, nosaltres avui marxem escoltant aquesta cançó de Fer camí, un poema de la Maria Mercè Marçal, musicat per Borja Penalba i Mireia Vives. De seguida arriba la Raquel García. Nosaltres anem a ser amb vosaltres puntualment demà a partir de les 9. Que vagi molt bé. Vol
vols venir a la meua barca, hi ha bitlletes a destí. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar i serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes al cel obert. Rems per a tots els braços i serem quatre, serem cinc, i els nostres ulls estels esparsos oblidaran tots els confins. Partim pel mar tombada, juntes farem.